comentari genèric sobre la jornada de Lliga del cap de setmana. Cap problema, però escolta, ho sento, no anirà sobre el que ha passat el cap de setmana, perquè el que ha passat estava tot previst. El Madrid va guanyar amb la xorra, el Girona guanya sòlidament, el Barça segueix agafat amb clau roent i l'Atlético cau pel precipici. Fins aquí el meu anàlisi. Ara anem a la cosa seriosa. Demà el Barça es juga la temporada a nivell econòmic i també esportiu i institucional. A nivell econòmic, la pasta per passar els quarts de final de Champions és bàsica. A nivell esportiu, si cau en contra el Nàpols, això a la Lliga no ho aixeca ni Batman. I a nivell institucional, pot arribar un terratrèmol de tres mocadors. I per superar la prova, l'esperança són dos nois de quart d'ESO, Lamine Yamal i Pau Cubarsí. Orgull de cantera i vergonya de planificació esportiva. Que Déu els agafi confessats.
El marge del Barça dissabte gràcies, Santi. El Real Madrid va al camp 2-1 i el Girona al del Getafe. Parlem dels partits d'aquest cap de setmana, però també del que ens espera els pròxims dies a la tertúlia de futbol avui, a quarts de 12 tocades, amb Joan Jopallà, Santi Segurola i Miguel Rico. A segona divisió, l'Espanyol va desaprofitar l'oportunitat de dormir líder. Ho tenia tot de cara, però no va passar de l'empat a 1 al camp de l'Alcorcón, el tercer per la cua, en un altre partit molt fluix dels de Lluís Miquel Ramis. L'Espanyol és tercer a un punt del líder, el Leganés, que avui tanca la jornada al camp de la Morevieta. Enviat especial de RAC1 al Corcón, Joan Camí.
L'Espanyol no va poder superar un dels equips més fluixos de la categoria, l'Alcorcón de Medi Nafti, en un partit on va tornar a evidenciar els problemes per generar futbol i defensar l'avantatge en el marcador. El gol de Braithwaite, el 18è en el seu compte particular, màxim golejador de la segona divisió, semblava definitiu, veient el joc desplegat a Santo Domingo per part dels dos equips, però la poca contundència a l'àrea de Joan García, un cop més, va condemnar els blanquiblaus. Ramis admetia l'oportunitat perduda.
Una situación se nos ha escapado, una segunda jugada, borde del área, un golazo del rival. Efectivamente una oportunidad perdida para meternos, bueno, con dos puntos más que nos darían un poquito más, desde luego, de aliento, pero ha sido así.
L'Espanyol visitarà el Saragossa la pròxima jornada amb l'obligació de guanyar per posar pressió a la zona alta de la classificació. Cada cop queden menys partits i qualsevol ensopegada es pot pagar molt cara a final de temporada.
I atenció a aquesta notícia, el jugador del Real Madrid, Brahim, ha donat un cop de porta definitiu a la Federació Espanyola. Després de rumiar-s'ho durant molt de temps, el futbolista ha escollit jugar amb la selecció del Marroc. Diu que davant la passivitat de Luis de la Fuente, que l'ha ignorat a les últimes convocatòries. Avui, els diaris de Madrid renyen el seleccionador espanyol per deixar escapar Brahim i li recriminen no convocar-lo pels passats Jocs Olímpics el 2021 i per la final de la Lliga de les Nacions. A Anglaterra, l'Arsenal, nou líder de la Premier, després de l'empat a 1 entre el Liverpool i el Manchester City. Els d'Arteta tenen 64 punts, els mateixos que el Liverpool i un més que el City. Ara bé, els equips de Pep Guardiola i de Mikel Arteta encara han de jugar entre si d'aquí a 3 setmanes. El dia 31 de març, per cert, el Liverpool reclama un penal no assenyalat al temps afegit que podria haver-los donat la victòria. I a França, el PSG va empatar 2 a casa contra el Reims. Luis Enrique va deixar Mbappé a la banqueta i el va treure la segona part, però no va poder evitar l'ensopegada. Lliga femenina, Alexia Putellas va marcar un gol en el seu retorn 4 mesos després de la lesió. La migcampista va fer el 7è gol en la victòria 1-7 del Barça contra la Real Societat. L'equip de Jonathan Giraldez continua líder destacadíssim de la Lliga. I en motor, Pecco Bagnaia ha començat la defensa del Mundial de MotoGP enduent-se el Gran Premi del Qatar. Marc Márquez va ser el millor dels catalans, va acabar quart en la seva estrena amb Ducati. Enviat especial de RAC1 a Qatar, Quim Salvador.
Va rodar tota la cursa amb el grup dels millors i va acabar quart a menys d'un segon i mig de la tercera posició de Jorge Martín i a menys de 3 i mig de Pecco Bagnaia, guanyador i líder. Marc Márquez va arribar a veure el podi a l'abast. Són declaracions a RAC1.
Ens hem esforçat, hem tirat l'atac al final de cursa per a veure si podíem tindre aquest podi, que tot el rato he estat allà a veure si intentant-ho controlar, intentant-ho tindre a la vista almenys. I bueno, hem tirat l'atac, semblava que sí, però bueno, lògicament quan tires atac passa com ahir, no? És quan no utilitzes més els pneumàtics i he decidit avortar perquè he vist que hi havia molt risc.
Àlex Márquez va acabar 6è i el murcià Pedro Acosta no ve al Gran Premi de debut després d'haver arribat a quart. Pròxima cita d'aquí a 2 setmanes a Portugal.
Gràcies, Quim Salvador. Tot plegat el mateix dia que Barcelona va viure una marató espectacular i de rècord. Prop de 20.000 persones van omplir el recorregut d'una prova que estrenava circuit i que va acabar amb la millor marca en categoria masculina. La va establir un atleta suís nascut a Eritrea, Abraham Tedese, amb un temps de 2 hores 5 minuts i 1 segon, 5 segons més ràpid que l'anterior temps. En categoria femenina, el millor cronòmetre el va marcar l'etíop Asimerau, amb 2 hores 19 minuts i 50 segons a 6 segons de la millor marca. va seguir aquesta marató la Gemma Montero.
16.175 persones han acabat aquesta Zurich Marató de Barcelona en una jornada festiva en què la ciutat ha començat a bolcar-se amb els corredors d'una manera definitiva. El fundador de la Marató de Nova York, en George Hirsch, va donar el tret de sortida en una escenificació de l'agermanament que Barcelona pretén amb Nova York. La capital catalana busca una marató turística de grans monuments i que traslladi la marca de la ciutat al món. I per això la implicació dels ciutadans és imprescindible, per bé que es respecta, com sempre, el veí que no vol que li tapin la sortida del pàrquing en diumenge al matí. La Marató de Barcelona ha estat la que més ha crescut el 2023 i és ara mateix la segona marató més popular d'Espanya. El nou circuit hauria de fomentar encara més aquest creixement de cara a pròximes edicions.
En bàsquet, el Barça va perdre 7 punts a la pista del Baskonia, però tot i així continua tercer a la Lliga CB. Ara bé, veu com el Real Madrid s'escapa amb 5 victòries més. I en tenis, Carlos Alcaraz ja és als vuitens de final d'Indian Wells. El Murcia va guanyar 6-2-6-3 al canadenc Aliassime i ara s'enfrontarà l'hongarès Marosan. I a la Copa d'Hoquei Patins, el Barça s'ha tornat a proclamar campió per 26a vegada en la seva història, després de golejar 0-6 al Sant Just.
Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol.
Però què estàs fent?
Contractar la llum amb Repsol. Perquè m'estalviaré 20 cèntims per litre cada vegada que faré benzina durant 12 mesos pagant amb Wilet.
Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 o a Repsol.es i encén l'estalvi.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant dels Oscars, perquè una de les persones de RAC1 desplaçades avui a Hollywood ha pres un protagonisme imprevist. És l'amic i admirat productor, impagable productor, pesat com ell sol, Jordi Ramos, molt cinèfil, que ha viscut uns dies de somni ensumant la catifa vermella i els Oscars. Aquesta nit ha estat acompanyant l'equip de la Societat de la Neu, que han vist la cerimònia des de l'exterior del Dolby Theater, esperant veure com la pel·lícula o el maquillatge i perruqueria s'enduien un premi Oscar. Al final no ha estat possible, i la filla de Carlos Bayona, el germà bessó de Juan Antonio, ha penjat el vídeo del moment en què arrenca a plorar quan se sap que l'Oscar a la millor pel·lícula internacional no anava cap a la Societat de la Neu, sinó cap a la zona d'interès. En aquest mateix vídeo es veu com just davant de la neboda de Juan Antonio Bayona plorant, el nostre estimat productor Jordi Ramos, impertèrrit a la tristesa i decepció general, intenta arrencar professionalment com el reportero Tribulete les primeres reaccions dels actors de la Societat de la Neu. Ramos, amb el micro de RAC1 a la mà, agafa un dels actors per l'espatlla i li fot la carxofa a la boca buscant unes primeres paraules. Una vegada penjat el vídeo a Twitter, no han passat gaire segons fins que han aparegut els primers comentaris haters sobre aquest moment protagonitzat amb el nostre estimat productor, que abans que res és una meravellosa persona. Missatges com "Ese pelado", es calp, el Jordi Ramos, "parece que lo hace a propósito". "Ese pelado ya me quede mal". "Le ponía el micro en la cara todavía, what the fuck". "Yo voy y le jalo las greñas donde no tiene". "¿Quién es ese pelotudo?". "No lo sé, amiga, pero al pelado ese lo espero así". Surt una foto d'un home amb una escopeta. Alguns hi veuran insensibilitat amb els actors de la Societat de la Neu. Però ara, per fi, tenim la resposta a la pregunta de la pel·lícula.
¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
Què passa? Doncs que et pot aparèixer un Jordi Ramos a la teva vida. Però sobretot, que per molts anys més hi sigui. Pesat i pelat.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
9 i 9.
RAC1 presenta El món a RAC1, amb Jordi Basté des de Los Angeles, amb el suport d'Agbar.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, l'advocat Miquel Samper i els periodistes Josep Martí i Màrius Carol. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Bon dia a tothom, eh?
Molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, Màrius?
Bé, molt bé.
Sí?
Sí, ansiós.
Sí.
Per què? Ah, per demà.
Ell també voldria estar a Los Angeles, igual que tu, igual que ell també ho voldria.
Ja. Los Angeles és una ciutat molt rara.
Bueno, no, però no... és igual, home. Ara no posis peres.
Sí, no, perquè hi ha ciutats que te les fas teves de seguida. Però aquesta és una ciutat és monstruosa. És
però vas a veure-la, no vas a quedar-t'hi, home.
Però és que no la pots veure, perquè no hi és la ciutat. No hi és, no hi és. No hi ha un, bueno, hi ha un doncs, centre, no hi ha un...
Doncs Jordi, a ell no li portis, però a mi sí.
No m'hi portis. Ja hi he estat, ja hi he estat.
T'he de dir que en fi, que han estat uns dies pocs dies molt intensos, que ens hem quedat amb les ganes de veure el talent català premiat pels Oscars. No sé si el Josep Martí ha vist alguna de les pel·lícules de les que avui estem parlant i que en continuarem parlant els pròxims dies, o ets poc cinèfil, Josep?
Cinèfil no sóc. Alguna pel·lícula he vist la,
per exemple?
La gran guanyadora de la nit, l'he vist.
Oppenheimer.
Sí.
T'ha agradat?
Sí, vaig passar una estona fixat a la pantalla, la vaig mirar interès i és una pel·lícula que m'ha agradat, sí.
Alguna més?
La que tots hem anat a veure si recollia l'estatueta, no?
Va agradar? De la neu?
Me va agradar, no em va entusiasmar com a la majoria de gent que em parla, a la millor per la temàtica, o potser perquè la vaig mirar un dia que no tocava i no estava per veure pel·lícules, però aquesta també l'he vist. I després no sé si n'he vist alguna més.
El Màrius?
Jo he vist La Sociedad de la Nieve, i la veritat és que és una pel·lícula que quan l'acabes de veure, quan l'acabes de mirar, et dones compte que caldria veure-la una altra vegada. El que passa és que és tan impactant que hauries de deixar uns dies, no? Perquè té, dins del dramatisme, jo crec que té una càrrega poètica extraordinària, no? Jo crec que la sensibilitat de Bayona queda molt, molt present en el guió, en les imatges, i és molt difícil amb un tema tan dur estar tan contingut i a més doncs, saber-li donar doncs, aquest missatge en positiu, no?
Teresa Cunillera, ha vist alguna o no?
Sociedad de la Nieve també jo.
I?
També em passa igual, perquè a més és un tema sobre el qual tots tenim opinió, en el sentit de que és un tema molt conegut, molt sabut, i llavors, però és veritat que és espectacular. La història, doncs, és la història que és, però tota la pel·lícula, la realització, tots els efectes i tal, jo crec que són espectaculars, que estan molt bé.
Mònica Hernández, bon dia.
Jo he vist La Societat de la Neu, ja no diré res més. Estic molt contenta, Basté, pel Premi al Miyazaki a la millor pel·lícula d'animació, perquè és un home que m'encanta tot el que ha fet, em sap greu per l'opció catalana, però és una gran pel·lícula del Nen i la Garça, que recomano a tothom que se la miri.
A les 11 del matí parlarem de la gala. La gala ha estat, els que l'hem hagut de seguir, com hem fet durant tota la matinada, el programa especial que fèiem a RAC1, que per algun motiu també hem estat aquí, amb el Bundó i companyia, hem de dir que la gala ha sigut... Està passant una cosa, per això és un altre tema que un dia en parlarem. Perquè avui pensàvem per què la gala s'ha tornat una gala intranscendent. O sigui, d'aquelles gales que no passaran a la història. És a dir, les gales que passen a la història, com tota la vida, és quan passa alguna cosa. I si no és aquella famosa bufetada del Will Smith, és perquè hi ha un discurs reivindicatiu polític. Però és que avui parlàvem entre tots els que fèiem els comentaris aquesta nit que hi ha un moment que estem en aquesta època de això que anomenem el políticament correcte. Amb la qual cosa tothom va amb el fre de mà posat. Pel que pugui passar. Avui explicàvem ara amb el Bayona, per exemple, que el director de la pel·lícula que ha guanyat la millor pel·lícula internacional, que és una meravella, que és La Zona d'Interès,
Fantàstica.
Durant un any, durant un mes, ha fet la presentació aquí a Estats Units i no ha parlat de política. N'ha parlat avui, quan ha guanyat el premi, posant-se a favor de... És a dir, estar en contra de la guerra, però més posicionant-se a favor de Palestina. Vull dir, això, aquestes coses. És a dir, hi ha una sensació una mica que hem de fer les coses curtes i que no trepitgem ulls de poll. Perquè si trepitges ulls de poll, se't pot anar tot a fer punyetes. Amb la qual cosa tornem les gales, aquelles que... Sempre el meu pare me'n recorda que va explicar una història que va passar un dia, que és que es veu que va guanyar un documental que sobre la guerra del Vietnam. I era un documental antibalicista. i el guanyador va dir que el guanyador d'aquell premi va dir es va posicionar clarament en contra de la guerra del Vietnam. I llavors va sortir dos grans actors a la història, com són Bob Hope i Frank Sinatra, i van dir que aquell no era un escenari per fer discursos polítics, i menys com el que havia fet aquell senyor. I al cap d'una estona va sortir un altre gran dels actors, com és Warren Beatty, i va dir, senyor Frank Sinatra, vostè és un carcamal. Clar, això ara seria impossible. Seria impossible, perquè estem en una època, en un moment, que tot plegat, ostres, vigila el que dius, saps? Ja.
L'altre dia hi havia un article, no recordo aquest cap de setmana en quin diari, sobre justament l'avorriment de l'esquerra, no? Que és una mica presonera d'aquesta història del políticament correcte, no? I jo crec que efectivament passa això, perquè tu això que expliques, s'ha de recordar que Warren Beatty venia de fer una pel·lícula que es va dir Rojos, no sé si us en recordeu,
sí, senyor, oh, tant,
fantàstica pel·lícula, fantàstica sí. pel·lícula. I...
m'atreviria a dir que em la deia en Keaton, però potser m'equivoco.
Pues jo diria que sí, però...
era llarga, també. Es feia llarga també.
Llarga, llarga,
no,
llarga.
No,
llarga,
sí, era llarga, però no es feia llarga. A mi no se'm va fer llarga.
Perquè era molt progres aquella època i tota una
Perdona,
cosa èpica.
Perdona, alguns tant, ho continuem sent. Per tant, a la millor però, vegades inclús políticament incorrectes.
Sí, a vegades som progres guió deprimits, però bueno, vull dir que sí, hi ha una part del progressisme que jo crec que se'ns ha despintat pel camí.
Però això que explica ara el Jordi és vivesa. És contrast, és debat, si tu vols, no? És dir, un diu una cosa, l'altre en diu una altra, i en definitiva no passa res, una contraposició d'opinions o d'idees, no? I és veritat, jo no l'he vist la gala, perquè en aquestes hores jo me n'he d'anar a dormir, que després m'atino molt per ser aquí. Però també és veritat que no m'arrepenteixo de no haver fet la nit llarga, perquè clar, després he sentit el que ha fet i...
Però, en general, és, o sigui, jo crec que hauria d'haver-hi un nou protocol de totes les gales, de tots els... perquè sempre hi ha el mateix problema amb aquestes gales de premis cinematogràfics, no? O sigui, primer, la gent no hauria de dir mai, li agraeixo el meu equip. És a dir, l'equip s'hauria de revelar. Diu, no, escolta, tu parla de la pel·lícula, parla de tu. El teu equip estem aquí per ajudar-te. Llavors, la gent és bona i vol fer tants agraïments que, diu, escolta, faci una carta i enviï-li, no cal que ens ho expliqui tot. I és, tot és molt feixuc i es fa llarg perquè passen poques coses. En un moment que la immediatesa pràcticament se'ns escapa de les mans, foten uns rotllos tots tremendos. Jo crec que aquesta és una part del problema.
Te'n recordes de l'Almodóvar?
I mira que avui la gala ha sigut... La gala avui ha sigut ràpida, molt ràpida. A vegades va ser tot, però en fi, molt ràpida. Aviam, em permeteu que anem a un altre tema. Després ja parlarem dels Oscars, que és, primer, després també parlarem de l'11M, com vam fer la setmana passada, però ampliat. El cas Koldo. Avui Koldo García ha parlat per OK Diario, en una entrevista que... no se li veu la cara, entre altres coses perquè, segons ens ha explicat el qui li ha fet l'entrevista, que és el Joan Guirado, Koldo García té por que el senyalin pel carrer quan porta la seva criatura a escola. En aquesta entrevista ha dit diverses coses, Koldo. Anem a escoltar algun dels fragments d'aquesta entrevista, repeteixo, a OK Diario.
No he hecho absolutamente nada malo que yo tenga conocimiento, es decir, ahora lo tendrá que decidir la justicia. Yo me pongo en manos de la justicia para que ellos pues tomen la decisión que tengan que tomar. Si yo me he equivocado, tendré que asumir mis errores.
Quan li pregunten si va parlar amb els governs d'algunes comunitats autònomes, com el de les Illes Balears o les Illes Canàries, o si va contactar amb altres ministeris perquè compressin mascaretes aquesta famosa empresa que li pagava presumptament les comissions, Koldo evita donar una resposta clara. Admet que sí, que va parlar amb aquests governs, però matisa que només els volia ajudar. A què? Doncs a comprar material sanitari en un moment extraordinàriament complicat. De fet, explica que aquells dies va fer milers de trucades per garantir que totes les administracions disposaven de mascaretes. Què ha fet, a més, desmentir categòricament que ningú li pagués diners a canvi d'aquestes gestions.
Yo lo que he hecho es llamar a muchísimas personas, ¿vale?, para intentar facilitar un material que era necesario para España, y llamé a miles de sitios. No me digas si llamé a uno o a otro. Es decir, llamé a miles de personas. Cualquier persona que necesitaba algo, yo intentaba ayudarle.
Els informes que la Guardia... Digues, perdona?
No, que Premi Nobel de la Pau.
Ja, ja. Hola, Miquel Sampere, bon dia.
Hola, guapa.
Els informes que la Guàrdia Civil ha enviat al jutge desmunten aquestes explicacions. Segons els investigadors, Koldo García no treballava per amolar l'art, sinó per embutxacar-se milions en comissions d'una empresa. Aquesta empresa, Soluciones de Gestión, que aconseguia adjudicar-se bona part de les compravendes de les comandes de venda de mascaretes. En concret, la Guàrdia Civil calcula que aquest senyor, Koldo García, va cobrar més d'un milió en negre de Soluciones de Gestión, uns diners que hauria invertit en apartaments a la platja. Però Koldo ho nega. Reconeix que va comprar almenys un parell de pisos a Alacant, però assegura que ho va fer a través d'una hipoteca.
Eso lo justificaré, lo miraremos, y todo tiene una justificación, tienen sus préstamos hipotecarios, y se verá claramente que no es así.
Koldo García també ha defensat, però d'una manera dura, el seu antic cap, l'exministre José Luis Ábalos, i es desfan elogis. Creu que és un dels millors polítics d'Espanya, un fidel servidor públic, i lamenta que el PSOE l'hagi fet fora.
Injusto sería suave. Yo creo que se está siendo hasta cruel con él. Creo que lo ha dado todo, no por él mismo, sino por España. Las personas que deberían de haberlo ayudado, pues, bueno, no han estado a la altura. No se lo merecen.
Koldo assegura que ha rebut trucades de suport que l'han sorprès molt gratament, però admet que molts antics amics dins del PSOE li han girat l'esquena.
Yo entiendo la situación de todos aquellos los cuales hablaban conmigo y que en estos momentos no hablan. Otros serán porque no quieren o porque consideran que ya no hace falta o porque ven en mí un peligro cara a su integridad o cara a ellos. No integridad, eso está mal dicho, sino a su integridad social.
L'entrevista, repeteixo, dura uns 7 minuts, acaba amb una que aquestes setmanes també li havien plantejat a Ábalos. ¿Estará vostè disposat a estirar de la manta?
No hay ninguna manta que tirar, nada que se le parezca. Nadie ha hecho nada irregular, o eso pienso yo.
I acaba dient que tot plegat es tracta d'un gran malentès. Què, Màrius?
Mira, d'entrada, la primera frase que diu, yo me pongo en manos de la justicia. No, vostè no es posa en manos de la justicia. És la justicia, lo coge con sus manos, que és diferent. És diferent. O sigui, ell no... Què ens està explicant? Ens ve a dir, escolti, jo ja donaré les explicacions i tal, no? Però és que han sigut, diguem, els jutges els que li han dit, escolti, vostè què carai ha fet? El personatge... Aquests dies hem llegit coses bastant curioses, no? Com algú que té molt poc a portar amb un ministre, perquè ni per la seva qualificació professional, ni pels seus estudis, ni per la seva experiència, és a dir, no hi ha res que l'hagi de portar a ser la persona imprescindible. I fins i tot, aquests dies ens han explicat que per accedir al despatx del ministre tenies que passar per un despatxet que hi havia davant, en què estava ell assegut. És a dir, ell era una mena de minotaure. Clar, tu tens tota la força del món, que és el que facilita que s'obri la porta o estigui tancada la porta del ministre, no? I això com arribes? I clar, i te'n dones compte que aquest és un personatge que es cola en el partit, que intenta, doncs, fer feines de seguretat, de conserge, de no sé què, exacte, i va agafant entitat al voltant d'Ábalos i els acompanya en els viatges i porta el nen al col·legi i li fa de xofer i li fa no sé què, i a mesura que l'altre va veient que li resol coses, ell sense que ningú doncs, li doni aquestes responsabilitats, les va agafant i es converteix en un conseguidor. Això és el que sembla bastant clar de tota aquesta història. Ara, jo he parlat un parell de vegades amb l'Ábalos, m'ha semblat un tipus intel·ligent, potent, etc. Jo no sé com un personatge tan menor pot acabar sent tan imprescindible per una persona, doncs, com l'Ábalos, que carai, era el número 3 del PSOE, a part de ser ministre de Foment i després de Transports, no? I això, hi ha un punt de misteri, no? Com algú arriba a ser tan imprescindible per algú que té la rellevància que té tant en el PSOE com en el govern.
Josep Martí.
Estic mirant la llibreta que li van intervenir en el registre de casa seva, en les anotacions dels ingressos en metàl·lic. Sobre l'entrevista, té la credibilitat que té. És un home ara investigat per la justícia, ha estat uns quants dies, setmanes callat, i suposo que amb el seu equip de juristes ha hagut entendre que ara era el moment de, doncs, de dir alguna cosa i dir que és innocent i que Abel és una gran persona i totes aquestes coses. Jo crec que amb aquestes alçades, en el sumari i amb independència del que acabi dient la justícia del codi penal, crec que ja el que sí sabem està acreditat és que hi havia una concertació entre una sèrie de persones per comportar-se com els bandidos se comporten a les guerres, que és anant per les trinxeres a buscar rellotges i anells dels morts, en aprofitar un entorn de una societat tancada a casa preocupada per el més sagrat, que és la vida i la mort, per generar beneficis multimilionaris. Això sabem que va passar a totes les administracions, en el sentit de que per la via de la pandèmia que havíem de fer molts aprenentatges, hi ha un aprenentatge que l'han fet, que és que l'administració, quan aixeca els controls sobre el diner públic, doncs se li ompli la casa de pirates i de lladres que aprofiten la manca de controls per fer-se milionaris. Això des de l'àmbit privat purament pràcticament ha passat en totes les comunitats, i el que escoldo, el que demostra, que és el que s'haurà de determinar si quin tipus de delicte és, si finalment se pot acreditar, és que a través del govern de l'Estat, del Ministeri de Foment, doncs hi havia gent amb la targeta del govern i de l'administració que empenyia tot això en primera persona, és a dir, que des de l'administració es van corrompre. Moralment, segur, penalment, doncs, s'haurà d'acreditar. Però amb aquestes alçades, a mi l'entrevista d'aquest senyor, entenc que ell digui que és innocent, sempre que et posis davant d'un pirata, veus que fins i tot quan ja està acreditat que ha delinquit, ell sempre té arguments morals per dir que no, que en veritat s'ho mereixia, perquè això ho va fer per salvar-nos a tots i que el que tenia al cap era ajudar-nos. És a dir, sempre troben arguments per afirmar que són innocents, però en aquest cas, si un té la paciència d'anar passant els ulls per sobre del sumari o de fiar-se dels resums que han anat fent els companys de tots els mitjans de comunicació, hi ha afirmacions que es poden fer sense por d'equivocar-te.
I una pregunta
aquí que... Aquí hi havia una cova de pirates, de lladregots, de xusma, sense cap moralitat, que van aprofitar que 48 milions d'espanyols estaven tancats a casa seguint disciplinadament les ordres del govern per a enriquir-se de manera pornogràfica, i això és així.
I una cosa que li tenia que haver preguntat...
No dubte, ni prova en contra.
El periodista de OK Diario, què feia amb 23 telèfons? Potser n'hi ha algun... Jo tinc un telèfon o dos d'aquests que has fet servir, els tens en un calaix i tal, però 23? Pues que sí, per què algú té 23 telèfons?
No, la veritat és que no. Teresa Cunillera.
Sí, a mi hi ha una primera cosa que ahir o aquest matí, quan he llegit que havia aquesta entrevista, em va sorprendre molt. M'imagino que mitjans que volen parlar amb el Koldo n'hi deu haver centenars. Tothom vol parlar amb ell, i per tant ell ha triat el mitjà a través del qual parla, no? I la primera cosa que m'ha cridat l'atenció és que hagi triat OK Diario. És a dir, tots sabem la utilització que OK Diario pot fer de les seves...
Okay, Corral.
Pot fer de les seves declaracions, i a quins interessos serveix i per a què s'utilitzarà tot això. Per tant, primera sorpresa, no? Segona, l'apel·lació a la justícia. A mi em sembla que aquest senyor, com tothom, té dret a la presumpció d'innocència. Ell diu que té acreditat totes aquestes coses, no s'acomode o no s'acompassa tot el que ha anat sortint de lo que és la investigació i de tot el que s'ha anat sabent, però efectivament on haurà de fer totes aquestes aportacions i haurà d'explicar coses com les que ara deia el Màrius,
i un paquetet que tenia de serà, bitllets 500, sí, que bueno, també, en fi,
és molt usual. Això té, sí, és molt usual. Això tindrà l'ocasió de dir-ho davant del jutge, no? I si fa aquesta apel·lació, doncs jo li hagués dit, doncs fes-ho davant del jutge, i insisteixo molt en la meva sorpresa de la tria del mitjà a través del qual expressar-se.
Bueno, això ha sigut també el millor, la perseverança del periodista.
Sí, home.
que... O per què no?
Jo sóc la mare de Déu de Lourdes.
Home, no ho sé, si ho ets, però... Home,
no, ja t'ho dic jo que no.
La periodista d'haver-la fet aquesta entrevista, no sé.
El que passa, aviam, Jordi,
perdona... Tu tries amb qui parles, Jordi.
Tries amb qui parles i és una entrevista...
Això és veritat, tens raó.
I saps quina utilització farà aquest mitjà.
És un massatge.
Però, exacte, és una entrevista on no hi ha repreguntes, no es qüestiona cap de les respostes, no se li demana per aquests 23 telèfons mòbils, per la llibreta amb les anotacions...
Que no és innocent, home, tot això.
Mireu,
Miquel Samper.
Sí, amb totes, quan es fan aquests índexs dels graus de felicitat de les societats, jo fa anys que ho miro, i totes les societats presumptament més felices són les nòrdiques, després també està Nova Zelanda, i hi ha un element comú en tots aquests baròmetres, que és que les societats felices són aquelles que confien en les seves classes dirigents, en les seves classes polítiques. A més capacitat de confiar en les seves classes polítiques, doncs sembla ser que les societats són més felices, no? I això ho enllaço amb una paraula que ha dit el Màrius, que és la figura del conseguidor, no? Que el conseguidor abraça totes les descripcions que has fet tu, Pep. Pirata, xusma, tot això, el conseguidor ho té, no? Perquè el conseguidor és aquell que és capaç de nodrir-se econòmicament d'allò que mai hauria de fer, que és la seva capacitat d'influència en l'administració pública. I jo penso que el sud d'Europa, Espanya, té un dèficit important en arribar a aquesta confiança amb les seves classes dirigents, a la mesura en què hi hagin persones, doncs, que posin les seves brutes mans en la contractació pública. Per tant, la suma de la figura del conseguidor que deia en Màrius i a l'encara, diguem-ne, treball per fer perquè la contractació pública sigui neta i estigui totalment desprovista d'intervencions de tercers, doncs fa que tinguem encara, doncs, casos com aquest. I segurament n'hi han moltíssims que no hem conegut, que no coneixerem, que s'han produït i que encara es produiran, perquè són molts calés. I el que és, i estic totalment d'acord, Pep, amb l'article que no sé si feies avui o ahir, de la xusma aquesta que ho deies, a més, amb les teves paraules habituals, però que descriuen la realitat, no? I això és gravíssim. Vull dir que en un moment en el que van morir, quants van morir a Espanya? 48.000 persones o 50.000? Que hi hagi algú que tingui la capacitat de dir aquesta és la meva per fer-me ric, sigui cold o sigui colda, m'és exactament igual. Però és una cosa putrefacta, no pornogràfica, no, podridura, és la cosa més... Em perdonareu perquè estic amb antena escarosa que es pot fer a la vida. Vull dir, aprofitar-te de que hi ha gent que s'està morint per intentar, doncs...
Però fixa't, de la pandèmia hem de treure aprenentatges. I se'ns deia, i quan estàvem en pandèmia se'ns deia, és com una guerra, amb un enemic invisible. Pues exactament igual que a les guerres.
Sí, igual.
A les guerres també hi ha un munt de gent que es fa rica.
Sí, sí, sí.
I aquí va passar. Insisteixo en la idea de... És a dir, si tu segueixes el diner de les administracions, trobaràs poques diferències entre... És a dir, a Espanya, i suposo que a tot arreu, perquè la condició humana no és molt diferent, es va, doncs, mentre un munt de gent es replegava cap al sentiment de solidaritat, d'aplanar-se, fer confiança en les administracions, és a dir, doncs ara has de dormir amb una pastanaga al cap, ara te la pots treure, totes aquestes coses, no? Tots centrats en això. Hi havia d'altres persones que es justifica o es vol justificar dient que són d'esperit emprenedor, no? Dius, bueno, doncs són d'esperit emprenedor però sense cap moralitat, és a dir, van entendre que les regles havien desaparegut i que era el moment de fer-te ric. Si això passa a l'entorn privat, doncs el màxim que pots dir és... mira, els defensors del mercat a ultrança i de la mà invisible i tot això, doncs aquí tenen arguments per veure que, d'una manera o altra, l'administració, si de veritat vol tenir cura de l'interès general, ha d'intervenir, perquè si deixes que el mercat operi sense cap tipus de regla, aquí tens una foto fixa, la pandèmia, de com l'egoisme acaba primant, i si pots escanyar la gent amb les mascaretes i cobrar-les a 6 euros, doncs cobrar a 6 euros, perquè dius, quan s'acabarà la pandèmia tindré 50 milions al banc i estiré vivent a Àsia com el comissionista de les compres públiques a Catalunya, posem per cas, no? Però només pots dir això, perquè el màxim judici que pots fer és moral. sobre persones d'aquestes que dius, són emprenedors, sí, emprenedors són, i a part no tenen cap moralitat. Després ja
són emprenyadors.
Després ja quan a més a més dius, no, és que a part de fer un judici moral, la pandèmia també m'ensenya, amb el que hem vist aquestes setmanes, és que a la millor n'haurem de fer de penals, perquè ja afegeixes la culpa, la suposada culpa, de dir, no, ja no és que jo operi des de l'entorn privat amb una manca de moralitat extrema, és que ara estic operant des de la pròpia administració i, per tant, el que estic fent ja és un delicte. Però l'ensenyament quin és? Dius, ens passem la vida queixant-nos de que l'administració no és eficaç, que l'administració ha de ser més ràpid i ha d'actuar amb més velocitat a l'hora de licitar, adjudicar, no de demanar tants papers a l'hora de justificar el destí i l'utilització d'aquests diners que venen de lo públic. I el primer cop que tu tens per la via de la necessitat,
que aixeques els controls,
i aixeques els controls, dius, ostres, doncs ara estic descobrint que la natura humana no ha canviat i que estem al segle XXI, però que el comportament, quan aixeco les regles, segueixen medieval, que és que si puc posar el cap, si puc posar la bota al coll dels meus congèneres, en benefici privat els hi posaré. Aquí tenim una lliçó de la pandèmia, i una lliçó també per quan gent com jo, que milito amb aquest convenciment de que l'administració et fa fer massa papers, que et posa controls absurds, que actua amb desconfiança sobre l'administrat, pràcticament sempre assenyalant-lo al dit de que o és culpable o és un suposat culpable, i permanentment has de demostrar-li que no, que ets un ciutadà, si no exemplar, un bon ciutadà, dius, ostres, quin greu que la pandèmia hagi demostrat que no tenim tants arguments com ens pensàvem, perquè quan l'administració decideix ser àgil, doncs hi ha una bona part dels nostres congèneres que el que decideixen és que ha arribat el moment de robar-nos a nosaltres i als 48.000 que se'n van anar pel desguàs durant la pandèmia.
Però aquest discurs que fas, Josep, ha de valdre per tot, perquè justament ara sembla que hi ha una onada de demanda a les administracions de menys papers, per dir-ho suau, no? I per tant, és a dir, jo crec que efectivament l'administració, la burocràcia, jo sempre dic que quan a la burocràcia li afegeixes una R es converteix en burocràcia, i això passa molt sovint, no? Però també és veritat que els controls han d'existir, perquè estem parlant, és a dir, quan parlem de l'administració, parlem dels meus diners, dels teus, dels de tots aquí que estem presents, com paguem els nostres impostos. Per tant, una altra cosa és que s'hagi de ser més àgil, que jo també ho crec, que l'administració porta unes inèrcies que s'han de millorar. Però el que tu estàs fent és justament justificar, valgui la redundància, de que hi ha d'haver uns controls, jo també ho crec. Per tant, el que hem de demanar no és la eliminació de controls, sinó la demanda d'agilitat.
Però és que jo crec, Teresa, que hi ha dos tipus de burocràcia. La burocràcia a la qual s'enfronta el ciutadà quan ha de fer una sol·licitud a l'administració, i després la burocràcia interna, diguéssim, la de control a la pròpia administració. I aquesta és la que volem que es mantingui. La que volem que s'agilitzi és quan tu has de demanar una preinscripció escolar, que no et demanin tanta documentació, que sigui tan feixuc. És a dir, que tot sigui més àgil aquí, però controls n'hi han d'haver, evidentment.
No, absolutament d'acord.
I no hauria de ser incompatible, a l'intentar agilitzar els tràmits que ara estava apuntant la Mònica, amb ser curós amb els procediments, i fins i tot amb els procediments d'urgència que es van decretar quan va haver-hi la pandèmia, també tenen unes regles. A la pandèmia, durant la pandèmia, m'ha fet gràcia quan deia el senyor Coldo García que ell va fer milers de trucades. El que sí que van haver-hi van ser milers i milions de trucades de conseguidors, intermediaris, comissionistes, gent interessada, per intentar aprofitar-se d'aquesta, anem a dir, urgència en els tràmits. I el que ha de tenir molt clar l'administració pública, des de el director general d'un departament, el secretari general, fins al conseller o un ministre, és que aixecar el telèfon
amb una d'aquestes milers de trucades, doncs pot tenir complicacions, i per tant el millor que pot fer és no aixecar-ho i remetre aquella persona que intenta fer d'aconseguidor o de comissionista o de persona que senzillament, com el senyor Coldo, diu jo he hecho todo lo posible para que España vaya mejor, doncs dir-li el sistema i el mètode és aquest. És aquest el sistema de contractació, tens unes bases publicades el dia tal en el DOC o en el BOE, mira tu llegeixes i presentes la teva oferta.
Sí, el que passa és que alguna cosa no es va fer... Bueno, bastantes coses no es van fer bé, però, per exemple, hi ha comunitats autònomes, o sigui, l'Amban, i dic que l'Amban, que va ser president de l'Aragó i no és una persona que li tingui especial
afecte, carinyo.
Afecte, ell el que va fer des del primer minut és dir, bueno, baixem els controls, però jo em faig un mini control, agafar el president dels empresaris, del no sé què, el sindicat, va fer una petita comissió de 4 o 5, escolti, tot això passarà per vostès, i si veuen alguna cosa estranya, m'ho paren. Que això és una garantia per part del polític, és... No es tractava, diguem, que feia anàlisis profuns, però si veia alguna cosa que no lliga, m'ho dieu. I això li va permetre, per exemple, no comprar aquestes mascaretes, perquè no estava clar el procediment, no estava clar les persones que hi havia al darrere, etc. No? O sigui, que tu com a polític, és a dir, més enllà de que aixequis barreres perquè, escolta, fan falta mascaretes i les hem de trobar d'on sigui, que és una mica el que va passar, eh? O sigui, que l'administració, sabent que pot tenir problemes després, escolti, la necessitat és tan gran que si algú en té, que avisi, eh? Todos los que pueden hacer algo, que diria l'Aznar, que lo hagan, pues això va ser una mica aquesta història. Llavors, tu, si tens una responsabilitat amb una comunitat autònoma, carai, fer-te amb un petit mecanisme de control, encara que només sigui, diguem, per compartir responsabilitats, em sembla molt intel·ligent.
Però és que el mecanisme de control, el problema de... Enmig de la pandèmia tu dius, escolti, els mecanismes de contractació amb garanties que utilitzem habitualment els deixem en l'aire perquè la pressió ciutadana és enorme, tots els mitjans de comunicació cada dia estan dient que som uns inútils perquè no tenim mascarilles, expliquem que no n'hi ha enlloc i que no tenen, i les que hi ha no tenen garanties, però amb aquest argument és perdedor davant de l'opinió pública i per tant anem a fer el que calgui. I dius, vinga, és igual, dius, hi ha uns mínims controls encara, tot i que hagin caigut els principals. És a dir, al final, amb els mecanismes de contractació que tens ara, en una situació de normalitat, si l'ànim de qui pilota la licitació i l'adjudicació és corrupte, tu pots acabar tenint un expedient que formalment té tots els gomets verds, i que el que hi ha al darrere és una concertació perquè tot aquell procediment sigui blanc, però per darrere és negre com la tinya, perquè hi ha manera de complir sabent que aquesta concertació acabarà tenint èxit. I això és així. I per tant, és a dir, la pandèmia l'únic que fa... És...
Home, però tu pots cobrir una mica més.
Agreujar,
tu, responsabilitat,
sí.
President d'una comunitat autònoma, que té un tio que diu, jo tinc 5 milions de mascaretes,
sí.
I venen de sí. Pequín,
sí.
Bueno,
però
jo m'agradaria tenir...
La informació que surt publicada avui sobre els testos d'antígens adjudicats per les Canàries, que com que depenia tant del turisme, doncs allà va haver un moment que es va fer... és una de les comunitats que més testos d'antígens va gastar. El procediment és correcte. I la empresa, a diferència d'aquesta de la trama del Coldo, que seria una extensió pel que es publica avui, no és una empresa que facturés zero i que no tingués cap activitat i que enmig de la pandèmia et passa a facturar 50 i pico milions d'euros. No, és uns laboratoris i tal. L'expedient formal, garanties, una empresa acreditada, el que s'està investigant ara és dir, bueno, pues l'expedient era net, no hi havia elements de sombra, l'empresa estava acreditada, però hi ha la sospita de que hi ha hagut diner que va sortir de la caixa pública, va anar a l'empresa privada i ha tornat a mans dels responsables públics en forma de comissió. No? Es pot fer sempre, hi ha moments que és més fàcil, i la pandèmia ens posa davant el mirall, ens ensenya pues, que no tenim motius per agradar-nos del tot, que quan ens donen oportunitat, almenys hi ha una part dels nostres iguals que decideixen que ha arribat el seu moment. I Koldo, digui el que digui, okay, en aquest massatge que li fan a Okay Diario, insisteixo, és a dir, hi ha prou elements damunt la taula per veure doncs, que no va ser molt escrupolós a l'hora de pensar que 48 milions dels compatriotes estaven tancats a casa i ell n'estava traient benefici privat i ajudant a uns amics molt concrets, sense experiència en aquest mercat, sense amb una empresa que havia facturat zero, a omplir-se les butxaques.
Després,
la justícia dirà el que dirà.
Hi ha una cosa
però
una mica ridícula,
aquest senyor, no? Aquest senyor, de dir, pues, quan vas, que és la manera com de veritat acabarem amb aquestes actituds. Que és independentment del que diga la justícia, quan te'ls trobes per la cara, escupir-los. Si tens la tria de la boca.
Però escolta, una de les coses que diu el manual del corrupte, el manual del corrupte diu en la primera pàgina, escolta, si has robat, no et compris el primer dia el Maserati, espera't una mica, sí, espera't dos o tres anys.
Això la màfia també ho diuen.
Bueno, no sé, la gent una mica professional. És a dir, que el dia següent de cobrar et vas a comprar apartaments a Torrevieja, bueno, a Benidorm, em sembla que era, a Benidorm, i no un, sí, dius, no, un, perquè els nens se'n fan grans. No, tres. Sí, això de comprar tres d'alguna cosa, no? Compres tres, en fi, anava a dir de coliflors, no? Tampoc compres tres coliflors perquè una se't fa malbé. Però això és una mica el mateix. Hi ha un punt ja de nou ric, que ha de demostrar al món que és un màster de l'univers. És a dir, fa tot, a part de pudor, fa hasta pena.
Aviam, són 3:15 tocats del matí. Anem a la publicitat?
Misteria.
Sí. I d'aquí uns moments, mira, parlem d'una altra misèria. D'aquí uns moments tornem a parlar dels 20 anys dels atemptats de l'11M que es compleixen avui perquè hi ha hagut noves informacions que avui publiquen, per exemple, el diari. Hi ha una entrevista molt interessant avui d'Alberto Ruiz Gallardón al diari El Mundo, on diu que ja 9:45 el truca el jutge Baltasar Garzón dient-li que res d'ETA, 9:45 del matí. Hi ha aquesta informació també del diari que revela un nou informe de la policia que demostraria fins a quin punt el govern d'Aznar va maniobrar per implicar ETA en els atemptats. És un atestat de l'Ertzaintza que detalla com Aznar va mobilitzar el CNI per vincular el terrorisme basc en l'atac ja des de l'endemà mateix de la massacre, no? Aquest document confidencial explica que el dia 12 de març el PP va enviar desenes d'espies del CNI a Euskadi perquè busquessin per terra, mar i aire possibles relacions d'ETA amb Al-Qaeda. A més, revela que fins i tot el govern d'Espanya va amenaçar els agents que si no trobaven res tots acabarien a l'atur. A mi em sembla tan bèstia i que ratlla tant això, diguem-ho, la impossibilitat, que és que em poso les mans al cas. Aquest escrit, repeteixo, que avui publica el diario.es, es basa a les revelacions, sembla que d'un informador fiable de l'equip antiterrorista de la policia basca, de l'Ertzaintza. El CNI va contactar amb ell el mateix dia dels atemptats, l'informador va parlar diverses vegades amb els serveis del CNI i després va posar el corrent de tot plegat a l'Ertzaintza. I en aquell moment va avisar a la Moncloa, que estaven molt fotuts perquè sabien que els autors no havien estat ETA, sinó el que era. Tot i això, l'informador va explicar que des del govern d'Aznar estaven entossudits a vincular l'atac amb ETA, com a mínim fins després de les eleccions. Per això els serveis secrets van començar així una mena de teoria conspiranoica que apuntava els vincles del terrorisme basc amb l'islamista. Per fer-ho van basar-se en una pàgina web d'origen italià que sospitava que ETA podia tenir relacions amb els àrabs. Un moment, que ara en parlem de seguida aquí al món a RAC1, perquè a més també avui n'ha parlat una de les persones que més va tirar endavant aquesta teoria de que havia estat ETA, que és Pedro J. Ramírez. En fi, d'aquí uns moments.
Has muntat un show espectacular. Ha estat fàcil?
No, just abans de començar se'n va anar la llum, però el meu equip ho va solucionar tan ràpidament que fins i tot vam començar puntuals.
El teu Opel i tu també sou un tàndem perfecte. Per això sabeu que el millor és fer el manteniment anual a Opel Service amb lubricants Total Energies. Demana la teva cita online i entra en el sorteig de regals sorprenents. Condicions a opel.es.
Carla, el viatge a Tòquio no hi va el director. T'interessa? 10 dies, reunions, sopars, karaoke, un spa... A la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. El teu Citroën C3 des de 13.200 euros finançant-lo i amb entrega immediata. Només per aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. condicions a Citroën Punès.
Marc, vaig a buscar un trosset de formatge a la nevera. Marc, pots venir un moment, si us plau? El servei d'entrega a domicili de Bon Preu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bon Preu i Esclat.
Obriu ja els ulls.
On som?
Al meu poble.
Però si és preciós, i tu sempre deies que era molt lleig.
És veritat, sempre deies això. Bé, ara és bonic.
I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home, que tu penses que el teu poble pot ser bonic, i passa?
Divendres 15 de març, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Dona la benvinguda a la primavera amb una nova mirada. Vine als Spring Days de General Òptica. Només aquesta setmana tens totes les ulleres graduades i totes les ulleres de sol a meitat de preu. Totes al 50%. General Òptica, la teva mirada ets tu.
A CEPSA et donem 5 motius per venir a les nostres estacions de servei. Estalviar, 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 estalviar i sí, estalviar! Tant si ets client particular com professional, et regalem 5 euros si t'uneixes a CEPSA Go o a Esterresa Direct. I a més, estalvia 5 cèntims litre en cada proveïment. Vine a CEPSA i emporta't ja els 5 euros. Consulta les condicions a cepsa.es.
Hi ha 270 tipus d'emocions. De debò creus que jo les he sentit totes? Cupra Formentor. Canviar és el que ens fa sentir. Ara per 29.900 euros amb 5 anys de garantia i manteniment. PVP a la Península i les Balears si es finança amb Volkswagen Bank. També híbrid endollable. Més emocions a CupraOfficial.es.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la amb Abrisud. Vols cobrir la piscina, el cotxe o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Del 15 al 17 de març tenim portes obertes amb preus de fàbrica i descomptes de fins al 30%. Visita'ns. Som a Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisud. Dona vida al teu exterior.
Estàs a punt d'escoltar la millor promoció de totes les que escoltaràs avui. Si la lluna del teu cotxe fa crac, a Crystalbox te la canviem en un 3 i no res. I si vens a partir de l'11 de març, et regalem un altaveu! Demana cita en un pim-pam a Crystalbox.es. Crystal crac?
Crystalbox!
Reparem les llunes del teu cotxe en un plis.
A veure, tu al teu pare li fas ben poc cas. Vaja, que si et diu que no posis els peus a la taula del menjador, tu ni cas. Si et diu que treguis les escombraries, que es vagin esperant. I si et diu que no cal que li regalis res el dia del pare, doncs tu igual, ni cas. Aquest 23 de març, regala-li 15 milions a un dècim del sorteig del dia del pare de Loteria Nacional, que segur que malament no li semblarà. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Quantes vegades has dit, algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. No perdis aquesta oportunitat i aprofita ara els Lion Days de Peugeot amb avantatges exclusius en tota la gamma. Només del 4 al 22 de març. Aprofita aquesta oferta a Peugeot.es.
RAC1 t'està oferint El món a RAC1 amb Jordi Basté des de Los Angeles, amb el suport d'Agbar.
S'adona del ull de poll, eh?
Què passa amb l'ull de poll? Sí. Què dius, Josep Martí? Enganxat a contrapeu. Bé, són, com dèiem, falten 7 minuts per arribar a les 10 en punt del matí i entrem a parlar dels Oscars. Pedro J. Ramírez continua sembrant dubtes sobre què va passar realment l'11M. El seu editorial a l'Espanyol, el periodista, recupera l'expressió "yo acuso", que va pronunciar el 2009 per acusar 18 alts càrrecs de la policia espanyola, de la Fiscalia, de la Judicatura, d'obstaculitzar la investigació per esbrinar què havia passat exactament l'11M.
Ja. La incapacitat de l'Estat de averiguar tot lo ocurrido és una prova de la fragilitat de nostra democràcia. Por eso yo mantengo 15 años después de haberlo formulado aquel yo acuso contra los 18 altos cargos de la policía, la Fiscalía o la Judicatura que por acción u omisión labraron ese fracaso. Uno de ellos, Sánchez Manzano, jefe de los TEDx, nos demandó y la Audiencia de Madrid no solo acreditó la veracidad y diligencia de las revelaciones periodísticas, sino que estableció que esa verdad periodística no tiene por qué coincidir con la verdad judicial, de la misma manera que esta no coincide con la verdadera realidad de los hechos.
Bueno, hi ha diversos tipus de veritat.
Màrius Carol, aviam.
Això és nou. No, escolta, jo no he estudiat... Ell va anar a la Universitat de Navarra, jo vaig anar, en fi, a una universitat de periodisme pública. A mi em van ensenyar que veritat només n'hi havia una. No és que hi ha una veritat judicial, una veritat a mida, una que es paga a terminis. No, hi ha la veritat. I el que no és veritat és mentida, o si sembla molt a la mentida. És a dir, jo, escolta, no, coneixo Pedro Jotter i tinc bona relació amb ell, però hi ha una cosa que és veritat. Van estar mantenint 3 anys la teoria del Titadine. Dia a dia. No passava dia que no sortia la paraula Titadine, que la vam aprendre tots en portada. I al final, això no ha estat així. I, escolta, no cal que demani perdó, però tampoc que tregui pit. Escolti, de debò, el periodisme a vegades s'equivoca, ens equivoquem, i hem de reconèixer-ho, i jo crec que, en fi, que estaria bé, però... Pedro Jotas, que reconegués que van entrar en una via que no tenia sortida, i es van quedar amb un cul de sac. O sigui, de debò, no. O sigui, quan un tema que està jutjat, que està claríssim des de tots els punts de vista, és a dir, que hi ha no sé quanta gent que es va explosionar i fins i tot va morir un membre del CEO i tal. No, o sigui, de què estem parlant? O sigui, no, perquè hi havia lliga... No, home, per favor, ja està.
Però a mi
ja
hi ha una cosa que m'ha... Una cosa que m'ha sorprès d'aquesta commemoració o d'aquest recordatori dels 20è aniversari, parlàvem abans d'entrar, és que el desè aniversari, que en un aniversari també redó, no va bé aquesta commoció que estem vivint ara de recordar, de parlar-ne, etc. I això em porta a pensar que possiblement aquest 20è aniversari hi ha molta més remembori, per dir-ho d'alguna manera, perquè es fa també amb un medi ambient més crispat, més polaritzat, més políticament més confrontat, per dir-ho suau, no? I clar, és dir, que el senyor Pedro J. Ramírez, que no sé, si tu dius que és molt bo, doncs jo t'ho accepto, no, pulpo animal de companyia, bon, però bueno, sí. En qualsevol cas, és que ha parlat el jutge Bermúdez, que a més ell se reconeix en una de les entrevistes que ha parlat com un home de dretes. Ell ha dit, jo sóc una persona de dretes, i jo, per tant, vol dir que no tenia, si tenia algun perjudici a l'hora de fer l'anàlisi, no era justament el de des de l'esquerra. Però a més, ja, ell diu una cosa que és molt important, diu, amb 20 vegades menys proves ben condemnar a Etarres. Per tant, vol dir que la fiscal, que la van atormentar, ha passat el judici. És dir, jo crec que sostenir o mantenir-se en aquesta posició, a part de perquè no se'n sap de demanar disculpes o no se'n sap de reconèixer, sempre, si anem una mica més enllà, hi pot haver algun tipus d'explicació no massa sostenible, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè és que no té sentit el que estem vivint. No té sentit. Quan hi ha un judici, una sentència, quan hi ha hagut tantes explicacions i tantes conseqüències. Ara sento no recordar el nom del comissari al que el van acusar i va acabar, l'home va tenir un ictus, la seva dona es va acabar suïcidant, tal.
Sí, sí, era aquesta, el comissari de Vallecas.
Ahir en parlava el sí? Màrius Carol, sí, seu...
Clar, clar, per això. I aquesta família, a part de les famílies, com no, de tots els que van ser víctimes, jo recordo la comissió d'investigació al Congrés. Jo recordo com van tractar la Pilar Manjón. Una senyora que anava allí amb el dolor que portava. Aquesta senyora, avui, li estan tornant a reviure. I parlo amb ella perquè va ser la més visible, però parlo de les 193 famílies, dels gairebé 2.000 ferits, en fi, tota aquesta gent, no? I, home, i aquesta gent solen parlar de caritat, solen parlar de compassió i d'empatia. On la tenen? Guardada a la nevera o al congelador?
Josep Martí.
Malauradament, sembla que... A Espanya no pot haver un gran atemptat jihadista sense que al costat hi posis una teoria de la conspiració, una veritat alternativa. És moneda de canvi bastant comuna a tot el món. El problema és quan aquestes teories o aquestes veritats alternatives que es proposen, doncs, compten amb la complicitat d'alguns mitjans de comunicació per interessos que ara no venen al cas, però per interessos en tot cas. Sí, és a dir, perquè hi ha una...
Activa, Josep.
Crec que hi ha una cosa, una única cosa de les que diu Pedro Jota, que és veritat, que és que per molts esforços que faci una societat, per molts recursos que tingui un estat, atemptats d'aquestes característiques, fer-ne la traçabilitat de la a la Z, és a dir, saber-ho tot, és probablement una cosa aspiracional. Sempre hi haurà coses que acabes desconeixent, perquè no pots reconstruir el passat al 100%. Aquesta és l'única veritat agafada pels pèls.